Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El president de la Generalitat, Artur Mas, assegura que en situacions complicades el govern intenta que les càrregues de les dificultats es comparteixin. El president es referia així des d'un sopar a la Cambra de Comerç de Reus a les darreres mesures que el govern ha anunciat, com l'ajornament de la paga extraordinària de Nadal als funcionaris i el retard també en el pagament a alguns proveïdors. Aquest migdia comença el 12è Congrés del Partit dels Socialistes de Catalunya. Àngel Ros, Pere Navarro i Joan Ignasi Elena opten a la primera secretaria del PSC. El rei Joan Carles rep avui el president del Congrés, Jesús Posada, després de concloure la ronda de contactes amb els diferents representants dels partits per proposar-li la investidura de Mariano Rajoy com a president del govern espanyol. I en esports, David Villa, lesionat, arriba avui a Barcelona. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Està previst cap a les 7 de la tarda que arribi via Frankfurt des del Japó David Villa, acompanyat per Ricard Pruna i Manel Estiarte. Si el jugador no està excessivament cansat pel vol, podria ser operat de la fractura de tíbia aquesta mateixa tarda. El període de recuperació serà d'entre 4 i 5 mesos. A tot això, els companys de Villa han fet una suau sessió d'entrenament aquesta matinada a hora catalana per preparar la final del Mundial de Clubs, que diumenge jugaran a 2:15 del migdia contra el Santos brasiler de Neymar i Ganso. Aquest migdia, a les 12, a la ciutat suïssa de Nyon, se sortejaran els vuitens de final de la Champions i també de l'Europa League. Nàpols, CSKA de Moscou, Basilea, Bayer Leverkusen, Marsella, Olympique de Lió i Zenit de Sant Petersburg, possibles rivals blaugranes. I acabem en bàsquet perquè el Barça-Riga l'acaba classificat com a líder del top 16, tot i haver encaixat ahir la primera derrota contra el Montepaschi a Siena per 77-74.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:15.
Ràdio Estel.
Diumenge 18 de desembre, en directe a Ràdio Estel, a partir de 4:45 de la tarda, missa de les famílies a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Missa presidida pel cardenal Lluís Martínez Xistac i amb la invitació especial a totes les famílies. Recordeu, serà aquest diumenge dia 18, a partir de 4:45 de la tarda, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Hypercor, cuidem amb detall el teu Nadal.
Perquè aquestes festes t'envoltis del millor, de les millors marques, de la millor qualitat i de les millors ofertes.
Per exemple, pernil Iberec de gla mixa per peces, per només 29,90 euros al quilo.
Quina sort per Nadal tenir Hypercor.
Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Porta els teus obsequis a Ràdio Estel, Comtes de Belllloc 6769, Centre Cristià dels Universitaris, carrer Villarroel 81 i Museu Diocesà de Barcelona, Avinguda Catedral 4. Informa-te en el 93 487 63 63. 14a campanya Reis per tothom. Amb tu estrenarem il·lusions.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Passen 5 minuts i mig de les 9, és temps proper ja a les festes de Nadal i és temps també de representació dels Pastorets, aquesta popular escenificació teatral del misteri del Nadal, a partir de la visió d'aquells pastors que van anar a adorar el nen Jesús. És el que es fa sovint aquests dies a Catalunya, i no només ara, durant el temps prenadalenc i nadalenc, sinó també després, al gener, en molts casos. Avui escoltarem, durant els propers minuts, el testimoni de dos representants dels Pastorets, els de l'Ametlla de Merola i els del Vendrell. Són una mostra de la gran quantitat de dinamisme teatral, cultural, també d'origen i d'arrel cristiana, que hi ha al nostre país. Amb els representants dels Pastorets de l'Ametlla i del Vendrell, també parlarem de la coordinadora dels Pastorets de Catalunya, conversem durant la propera estona. Saludem d'una banda Mateu Fiter, de l'Ametlla de Merola. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Molt contents d'estar entre vosaltres.
És vostè el president dels Pastorets?
O... Sí, bueno, un mes a la colla.
Un mes a la colla, però vaja, amb responsabilitats i suposo que amb veterania. Ja té experiència d'anys, sí, no, amb els Pastorets.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
També saludem, també ens acompanya Josep Maria Bargalló, president dels Pastorets del Vendrell. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
També volíem comptar amb el president de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. No li ha estat possible venir, però també parlarem de la coordinadora. I és que vostès treballen, els que fan els Pastorets, de manera coordinada a l'hora de posar l'accent en allò que és comú, en aquell interès que és comú, que és difondre l'esperit dels Pastorets. Com és aquesta coordinadora?
Si vols, doncs mira, la coordinadora... excusem també, ens hauria agradat molt que en Josep Maria de Ramon, que és el president de la coordinadora dels Pastorets de Catalunya, fos entre nosaltres, però tenia uns altres afers i no ha pogut venir. Ens acaba d'avisar ara que no podia venir, però bueno...
El saludem amb afecte i li desitgem una bona temporada.
Tant en Josep Maria del Vendrell com el de l'Ametlla som membres de la coordinadora dels Pastorets de Catalunya i em sembla que en podem parlar obertament. I hem de felicitar-nos a tots perquè després de molts anys de treballar-ho, de molts anys de veure si podíem aconseguir que entre tota la gent que fem Pastorets de Catalunya ens poguéssim coordinar, ens poguéssim trobar, de tant en tant, doncs fa uns 4 o 5 anys que aquesta coordinadora de Catalunya ja està en avança. Actualment som 44 associats. Ens agradaria que poguéssim ser molts més, perquè molts llocs de Catalunya fan Pastorets i esperem que al llarg d'aquest temps es vagin afegint a la colla. I entre tots, vull dir, el fet d'estar units i estar coordinats i poder fer el treball en comú, podem fer que els Pastorets reïixin i que, al contrari, que no es vagin deixant el calaix del record, sinó que cada any aquests pastorets vagin presentar-se puntualment a tots els indrets de Catalunya. Uh-huh.
Senyor Bargalló, de la coordinadora, alguna cosa més?
Bé, jo més, a part del que he dit el meu amic Mateu, de fet, amb la coordinadora, amb les reunions que s'han fet i les trobades que s'han fet, doncs és una cosa que és molt important, perquè veus totes les colles, agafes doncs inquietuds dels diferents grups de teatre que fan Pastorets, novetats, per exemple, quan es va tractar el tema dels estatuts, nosaltres justament, doncs ara, bueno, no nosaltres, suposo la majoria va haver de renovar els estatuts i va haver doncs una sessió de treball organitzada per la coordinadora amb uns advocats i tal, doncs, i gràcies doncs a aquesta sessió nosaltres doncs ens vam penjar doncs de l'orella d'aquesta gent que van venir a la coordinadora i hem canviat els estatuts, els tenim ara ja oficials, que es tenien que canviar abans del juliol i ja els tenim legals, i doncs molta cosa doncs de tècnica es va fer, de, si te'n recordes també, de cosa d'efectes especials, de maquillatges molt, i tal, vull dir, vas aprenent molt, aprens molt.
Molt important va ser el congrés que vam fer els de Pastorets a Mataró.
Exacte.
Que va ser molt important. Exacte. On hi van incidir moltes coses en comú i es van tractar diferents temes, com deies tu, del maquillatge, d'escenografia, efectes especials. I aquest any la coordinadora està treballant per fer uns Pastorets solidaris. El que passa que s'ha fet a correcuita i hem avisat a tota la gent que forma de la coordinadora que Pastorets solidaris en quant a aliments, que la gent que s'apropen als Pastorets també puguin col·laborar amb aquesta necessitat que és tan necessària arreu de Catalunya, que és que el mateix assistir Pastorets que portin una paperina d'arròs, o llauna, o sigui, perquè poguéssim així entre tots ajudar amb aquesta gent que estan treballant, diguéssim, amb aquest problema que ja és greu.
Per tant, hi ha matèria, hi ha contingut per compartir en la coordinadora de Pastorets de Catalunya. Pel que vostès diuen, és oberta l'entitat, la coordinadora, a aquells grups de teatre que fan Pastorets que s'hi vulguin afiliar. Encara n'hi ha molts, suposo que no en formen part. I hi ha algunes condicions per formar-ne part de la coordinadora?
Només és que facin pastorets, que tinguin una presentació digna, que no siguin uns pastorets només d'un any, sinó que tinguin una continuïtat i que es facin amb tot... que ja es fan, però vull dir que...
Amb la màxima dignitat, qualitat, efectes...
Que no siguin uns pastorets, que sigui una engrescada només d'un moment d'un any, que o sigui, que tinguin continuïtat. Però si hi ha gent que volen començar només una mesqueta, la coordinadora es posarà al seu costat i els ajudarà per tirar, diguéssim, els pastorets endavant.
Bé, doncs avui amb Mateu Fiter dels Pastorets de l'Ametlla de Merola i amb Josep Maria Bargalló dels Pastorets del Vendrell parlem d'aquesta representació, d'aquesta escenificació del misteri de Nadal a partir del punt de vista dels pastors. Fem una petita exposició, un petit comentari del que són els pastorets a nivell històric i a nivell tradicional i després parlem de les seves pròpies representacions. Com definiríem els pastorets com a obra de teatre nadalenca?
Home, d'entrada, un espectacle religiós en el qual doncs s'hi barreja la part teatral, la part artística, la part de cant, la part de ballet, la part d'efectes especials, i jo crec que amb uns pastorets doncs, hi trobes de tot. Vull dir, és un espectacle molt complet. Abans, els pastorets, potser molts anys enrere, doncs era una cosa d'aquelles, doncs, de fer potser el dia de Sant Esteve i Nadal i prou, allò per la iaia, la tieta, i doncs anar fent, i s'acceptaven una sèrie de bromes, i que si se transcendia, doncs el públic doncs, encara feia gràcia, però jo crec que cada vegada més això s'ha anat, entre cometes, professionalitzant. És a dir, s'ha anat dignificant cada vegada més pel fet d'aquella dir, escolta, més el fet de que una persona entri i pagui doncs, una entrada, doncs mereix que se li doni doncs, un gran espectacle. No? I llavors jo crec que els pastorets han aconseguit doncs, de ser el germà petit, el germà pobre, diguem-ne, dels teatres doncs, que es feien arreu de Catalunya. Jo crec que s'ha posat en un nivell, evidentment no professional dins del teatre amateur, doncs un nivell molt més acceptable.
I per tant, amb més dignitat i també amb més rigor, també més fidelitat a l'esdeveniment, no, del naixement de Crist. De tota manera, els pastorets tenen també com una entitat pròpia pel mateix nom, no? Per què els pastorets? És que és una inquietud pròpia del nostre país de centrar-nos en com veuen els pastors el naixement de Crist.
Sí, mira, jo puc posar el cas de l'exemple de l'Ametlla de Merola, perquè són uns pastorets, potser uns dels més antics de Catalunya, van començar a l'escola. Les germanes dominiques es cuidaven del col·legi dels nens de l'Ametlla de Merola, doncs van començar amb una representació, això es va anar fent gran, fins que hem arribat, diguéssim, al moment actual. Doncs l'exemple de l'Ametlla és l'exemple de molts pobles. Comences amb un casal parroquial, comences també a nivell de trobades de joventut, i això va creixent i fa que llavors es faci ja un teatre més gran i es posa ja en condicions per poder fer uns pastorets més presentats, més amb tècniques més noves i això. I esdevé que la gent que comença a fer teatre des de petits, i nosaltres diem a la gent dels pastorets que els pastorets és una escola del teatre. Hi ha molta gent que comença fent teatre, els pastorets, i esdevenen arribar a ser uns professionals. Pocs professionals són els que no han participat, o amb uns pastorets o amb una passió, perquè, diguéssim, els pastorets i la passió poden anar de bracet. Sí. Jo crec que, doncs, els pastorets és un fet molt significatiu i que marca molta gent que estan dintre del món del teatre.
Alguna cosa més, senyor Bargalló?
Bé, jo diria que amb els pastorets és això que dius, que molta gent comença, és que tothom s'hi atreveix. És a dir, vull dir, doncs, el nen vol fer pastorets, vinga, que vingui, no? Jo no has de passar un càsting, vull dir, és una cosa que tothom s'hi atreveix, i doncs n'hi ha doncs, que veuen que tenen fusta d'actor i n'hi ha que no, però doncs, la gràcia és que s'accepta tothom.
Pastorets de la muntanya que viviu amb gran recel, desperteu, veniu de pressa, que n'és nat el rei del cel. Desperteu, veniu de pressa, que n'és nat el rei del cel. Cap al migdia canta i refila, toca el tabal, repica el timbal, rampa-ta-plam, rampa-ta-plam, rampa-ta-plam. Cançons, festes d'alegria, Pasqua Santa de Nadal.
Aquesta Nadala tan clàssica, ambientem la conversa que avui estem tenint amb Mateu Fiter, dels Pastorets de l'Ametlla de Merola, i Josep Maria Bargalló, dels Pastorets del Vendrell. Per cert, l'Ametlla de Merola és el Bages, per als qui... Perdó.
Berguedà.
El Berguedà, disculpi, el Berguedà.
És la primera del Berguedà.
La primera del Berguedà, del Bages al Berguedà, el primer poble. Disculpi.
No, passa
res. Per situar-ho de cara als oients...
Molta gent, com que estan a proximitat del poble de Navases, ens fan... Nosaltres som del municipi de Porreig, que està a 8 quilòmetres, i per això hi ha aquesta mica de confusió. Però no, som del municipi de Porreig i de la comarca del Berguedà.
En el cas del Vendrell, del Baix Penedès, potser una ciutat més gran, més coneguda.
La capital.
La capital del Baix Penedès, efectivament. Bé, parli'ns dels seus pastorets. Si volen, comencem pel Vendrell. Senyor Bargalló, com són els pastorets del Vendrell i quina història tenen?
Bé, nosaltres, pastorets del Vendrell, fem, des de fa 3 anys, fem els enfoc i torres, però amb una adaptació. És a dir, a veure, una adaptació, això què vol dir? Vol dir, doncs, que el 90% o el 85% és enfoc i torres, però doncs hi ha alguna cosa de collita pròpia, no? Nosaltres comencem, com ja és tradició, passat festes. Comencem el 15 de gener, fem 5 dies, 15, 22, 29 de gener i 5 i 12 de febrer, en un teatre nou, acabat d'estrenar, vam estrenar fa un parell d'anys, el Teatre Àngel Guimarà, municipal, i en el qual, doncs, en fi, l'espectacle aquest... Passa que amb els Pastorets, com és una obra, doncs, que tothom quan hi va, doncs, ja sap com s'acaba. No? Vull dir, no és allò, una obra de teatre, allò que dius, va, com s'acabarà, qui és el dolent, no? O qui d'allò, no? Vull dir, és una obra, doncs, que quan engegues ja sap qui és, ja sap, sí, sí. Sap el final.
És una obra que moltes companyies fan, no? Per tant, es va repetint amb matisos, amb canvis...
Tots els textos dels Pastorets, sempre hi ha els àngels i els dimonis, que són els bons i els dolents, però sempre guanya
els bons.
Els bons, vull dir.
I sempre hi ha el naixement de Jesús,
ja,
no?
Ja en faran algun que guanyarà el dolent, ja preparem-nos per les noves innovacions.
Però
ja
vaja, serà una altra cosa, no seran els Pastorets.
No, jo, de fet, una vegada, parlant amb l'actor que fa Sant Josep, dic, si cercant posada, diguéssim, passa a passa, ja acabaríem els Pastorets aquí, no? Mm-hmm. En lloc d'allò. I llavors, doncs, clar, això que diem, doncs, els Pastorets, el que has de fer, doncs, buscar l'enginy per arribar, doncs, al final, no? Per saber dins del text que hi pugui haver de qualsevol, els Pastorets que faci qualsevol actor. Llavors, aquí, doncs, ja hi entra clar, tot el tema, doncs, dels efectes especials, de la decoració, el tema del vestuari, dels ballets i tal. Llavors, doncs, ja és posar, diguem-ne, un farcit dintre d'una obra de teatre, doncs, molt coneguda, en aquest cas, doncs, els Pastorets, i el Vendrell, doncs, amb els Pastorets d'en Folk i Torres, doncs, el que fem justament això és treballar molt tota la part, doncs, a part del text, evidentment, que és el text, doncs, tota la part, doncs, que comporta el farcit, doncs, d'uns Pastorets fins a arribar, doncs, a la cova, doncs, diguem-ne.
Quantes persones participen en l'obra?
Bé, això sabe la pregunta, perquè molta gent diu quanta gent surt. No, això, quanta gent participa.
Perquè sí.
Hi ha molta gent que no es veu, que n'hi ha tants que
I
es veu
tant.
Que no es
els
veu.
Els que surten segurament són la majoria, entre pastors i...
Ah, exacte. El que passa que avui la tècnica és de pensar que abans els llums en tenien 8 persones llums i ara amb una persona ho fa tot. I amb el so, abans hi havia 4 o 5, ara una persona ho fa tot, perquè tot està informatitzat, tot és ordinador, tot està informatitzat. En total són unes 150 persones, es mouen. El que passa que tenim 150 en total, perquè la majoria de papers estan doblats i triplicats. És a dir, tu pots venir 3 dies a veure Pastorets al Vendrell i el paper, doncs, que fa, doncs, el Llucifer, doncs, dic, carai, avui veig un Llucifer, l'altre dalt, 3 dies veu 3 Llucifers diferents, no? Uh-huh. Els doblem i els tripliquem per trobar-nos, no, perquè no ens trobem, que un dia un està malalt, o passa qualsevol incident i dic, no, i ara resulta que aquest actor no hi és, no? Perquè, evidentment, el nen Jesús cada diumenge és nou, hi ha cua, hi ha cua de...
Ah, molt bé, d'allò. De nens petits.
Sí, 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 fa il·lusió, fa gràcia, i fins i tot nosaltres tenim l'anècdota de que un dels que va fer de nen Jesús va arribar, doncs, a ser director dels Pastorets, també. Eh? El que va començar fent de nen Jesús va arribar a ser director.
Això és una vida entregada als Pastorets.
Sí, 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 passant per diferents papers, no?, de pastor, de dimoni, de Lucifer, passant per tot, i al final va acabar sent director, també.
D'acord amb el text de Folk i Torres, el que és la successió escenogràfica i narrativa dels Pastorets, és l'habitual,
diguéssim,
amb la lluita entremig, no? Amb els àngels, amb els dimonis.
Exacte. El que passa és que hem posat farcit de part nostra, hem tallat també per aquí una mica, perquè són molt llargs, i llavors la gent ja va aguantar gairebé 3 hores de Pastorets, és molt llarg. Llavors,
hi ha moltes anècdotes entre pastors, els típics diàlegs que poden incloure moltíssimes coses.
Exacte,
no?
sí.
Molt bé, doncs recordem que són del 15 de gener al 12 de febrer, és a dir, en cap de setmana, 15 i 22 de gener, diumenges, a les 5 de la tarda, i també hi ha els dies 5 i 12 de febrer, no?
Exacte, i nosaltres comencem uns Pastorets infantils el dia 8 de gener fem un espectacle, que és el mateix espectacle amb Folk i Torres fet per grans, fet per petits. Uh-huh. És un espectacle doncs, que surten 60 canalles, i són els mateixos, fent una mica el diàleg doncs, adaptat doncs, per canalla fins màxim a 14 anys, i doncs és la 8a edició que fem, i en fi, ha tingut molt d'èxit.
El 8 de gener els Pastorets Infantils, i els dies 15 i 22 de gener i 5 i 12 de... i 29 de gener també, exacte, perdó, i 5 i 12 de febrer els Pastorets Convencionals, sempre a partir de les 5 de la tarda, exacte, al Teatre Municipal Àngel Guimerà, exacte, del Vendrell. Felicitats també per la consolidació d'aquests Pastorets del Vendrell, exacte, que em sembla que són molt seguits, hi ha molt d'èxit.
Sí, sí, no ens podem queixar, ens ve molta gent. Però hi ha una cosa que deia abans en Mateu, de fer l'obra solidària aquesta. Nosaltres des de fa uns gairebé 20 anys, que el 10% de la taquilla ho donem una finalitat benèfica.
Molt bé.
El 10% del taquillatge, i si hi ha dies doncs, que hi ha poc taquillatge, perquè com que els socis no paguen, hi ha moltes invitacions i tal, doncs hi afegim alguna cosa més, i el 10% de taquilla infantil ho donem a la Fano, que aquest nens amb càncer, això de posar la gorra i tal, ja fa uns 10 anys també que ho fem, vull dir que també solidàriament ja fa uns 20 anys nosaltres que hi contribuïm.
Molt bé, moltes gràcies. Parlem ara dels Pastorets de l'Ametlla de Merola, al Berguedà. Expliqui'ns les dates i com són aquests Pastorets.
Aquest any els Pastorets són xic especials degut a la rehabilitació del teatre. Ja deia abans que havien començat el col·legi, es va fer un teatre el 1900, un teatre que al llarg dels anys s'ha fet, a base de l'ús, s'ha fet una miqueta... s'ha anat espatllant, doncs s'ha lluitat per fer una rehabilitació i estem a mitja rehabilitació. Estem contents perquè el tenim mig arreglat. A més, vull dir, no, aquest any ja fa, és el tercer any, no es fa les representacions normals, diguéssim, dels Pastorets com es fa al llarg de... que s'ha fet al llarg de tots aquests anys. No es fan les cinc representacions, se'n fan dues. Però per què se'n fan dues i es fan en un cap de setmana? Es fan perquè si els Pastorets... al llarg del temps, si hem de tenir en compte que l'Ametlla es fa uns 130 anys que fem Pastorets, es van començar amb la venjança de Jesús, l'arrendació de l'esclau, es va fer la Rosa de Jericó, i l'any 1954 es va estrenar la Flor de Nadal, que tant l'autor de la lletra com de la música són ametllans. L'autor de la lletra és en Francesc Piques i l'autor de la música és en Josep Maria Conangle, i des del 54 que es fa la Flor de Nadal, però degut a aquesta rehabilitació del teatre no es poden fer... tots els 20 quadros que hi ha als Pastorets, però llavors hem fet un arranjament de la música, en Sergi Cuenca ens ha fet un arranjament de la mateixa música d'en Josep Conangle, i el que s'ha fet és buscar 20 músics que toquen la música en directe, allà al mateix escenari, i es fa un collage, diguéssim, s'ha comprimit els Pastorets i es fa els mateixos Pastorets, però es toca la música en directe i representen. Hem de tenir en compte que l'Ametlla és un lloc molt petit, som 200 habitants, al llarg de tots aquests anys cada cop costa més de fer-los, per això la Generalitat el 2007 ens va regalar, jo dic que és un regal perquè en un lloc tan petit que ens puguin donar la Creu de Sant Jordi...
Sí, felicitats, ja fa 4 anys.
Sí, hem d'estar contents, però ens el van donar, que el podrien donar a qualsevol poble de Catalunya, però nosaltres creiem que és perquè en un lloc tan petit on es fan uns Pastorets i es mantenen unes tradicions al llarg de l'any, perquè durant la Festa Major també hi ha un ball de nans i cascavells que fa més de 100 anys que se celebri, també s'hi va afegir uns gegants fa uns 20 anys, fa que aquest lloc tan petit, vull dir, amb l'aspecte, diguéssim, de coses tradicionals es manté, i per això ens van aconseguir, diguéssim, aquesta Creu de Sant Jordi. Llavors, doncs, aquest any es fa aquestes representacions el 14 i el 15 de gener, una representació que seran uns Pastorets diferents, uns Pastorets que es podrem gaudir d'aquesta música en directe, i esperem que aquesta música en directe, a veure si ens animem o podem fer algun altre any, però ja hem de posar les piles i ens hem d'encoratjar entre tots de posar l'escenari a punt i tornar a poder fer els Pastorets que hem fet tota la vida a l'Ametlla, amb la posta a punt, diguéssim, dels decorats, de tota la tretza i tot això, que entre tots jo em sembla que ho aconseguirem.
Sí, són provisionals aquestes situacions, oi? D'aquí uns anys ja podran tenir novament els Pastorets
complets. Sí, i hem d'estar contents del punt que estem, malgrat la crisi que estem patint.
I tant, els Pastorets de l'Ametlla de Merola el dissabte 14 de gener a les 10 de la nit i el diumenge 15 a les 6 de la tarda. Dues representacions, 14 i 15 de gener. De fet, per buscar representacions dels Pastorets, que n'hi ha moltes arreu de Catalunya, doncs buscant per internet o contactant-hi d'alguna manera amb la coordinadora de Pastorets de Catalunya, doncs és una bona manera de veure quins Pastorets hi ha. Avui hem parlat dels del Vendrell, amb quatre representacions entre el gener i el febrer, i els de l'Ametlla de Merola amb dues. Són una mostra, i gràcies al testimoni de dos dels seus màxims representants n'hem pogut parlar. Però hem connectat breument, encara que no li ha estat possible venir, amb Josep Maria Barramon, que és el president de la Coordinadora dels Pastorets de Catalunya. Només tenim dos minuts, però alguna cosa segur que ens podrà dir. Ell també és dels Pastorets de Mataró. Senyor Josep Maria Barramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Josep Maria.
El saluden aquí.
Hola, bon dia.
Mateu Fitell i Josep Maria Bargalló. Com estem?
Bon dia, Mateu i Josep Maria. Molt bé, molt bé. Mira, puntejant en un altre costat, en aquests moments a Granollers, també amb els Pastorets de Granollers, que han organitzat un concurs a l'entorn també de Pastorets.
Molt bé. Dels Pastorets, ara n'hem parlat de dos exemples de Pastorets que es fan al gener, però també n'hi ha ara al desembre, oi? Abans de Nadal i durant les festes.
Ara, jo el que recomanaria és que, tal com has dit tu abans, que miressin la web de la coordinadora, que és pastoretsdecatalunya.cat, i en allà trobaran els 42 pastorets que hi ha afiliats a la coordinadora. Alguns hi han començat. N'hi ha fins i tot, curiosament, que just abans de Nadal ja acaben les seves representacions. I els que allarguen més arriben fins a començaments del mes de febrer, fins al primer cap de setmana de febrer. Jo recomano, sempre diem des de la coordinadora, els pastorets estan prop de casa, segur que en tens uns prop de casa,
sí.
Recomano mirar això, la pàgina web, i en allà trobareu tots els que ja estan funcionant ara i tot el calendari, tots els que funcionaran. Hi ha de tot i força.
Moltíssimes gràcies per la informació. Pastoretsdecatalunya.cat, tot junt, pastoretsdecatalunya.cat és la web on es poden buscar pastorets a prop de casa, segur que sí. També els de Mataró, on vostè està vinculat, oi? No fallen a la cita.
No. I tant.
Moltes gràcies, Josep Maria Barramon.
Esperem que vingui molta gent a veure els pastorets, com cada any, perquè són un dels patrimonis culturals del nostre país.
Doncs que vagi molt bé, Josep Maria Barramon, president de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. Bon dia i bon Nadal de Pastorets.
Molt bé, moltes gràcies i bon Nadal.
També ens acomiadem de Josep Maria Bargalló i de Mateu Fiter. Ràpidament,
un incís. Les tradicions de Catalunya no és quan s'aguanten i es tiren endavant tan sols amb la gent que som a davant a representar-nos, sinó la gent que hi assisteixen. O sigui, que entre tots hem de fer tradició.
Oh, i tant. Clar, és molt important. És la resposta a la gent que se'ls sent seus, no? Els pastorets.
No tindria cap sentit fer activitats d'aquestes si no tingués cap resposta.
Hem parlat de pastorets. Gràcies, Josep Maria Bargalló del Vendrell i Mateu Fiter de l'Ametlla de Merola. Bon dia i bon Nadal.
Bon dia a tots. Bon dia.
Viatge amb el club més amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club més amics, volem amics com tu. Truca'ns 93 409 2770.
Dies de festa, és Nadal, i al Corte Inglés podràs trobar tota la moda per a aquestes dates. Vestits, bruses, folars, sabates, el més sofisticat i elegant, smokings, vestits, corbatins i sempre les millors marques amb els darrers dissenys. Posa't en moda festa i brilla. El Corte Inglés, regala Nadal.
Saps què? Els teus dubtes sanitaris ja tenen resposta a Sanitat Respon. Aquí trobaràs consells sobre salut, medicaments, vacunes, pediatria, etc. O sobre com podràs seguir un programa per deixar de fumar. Sanitat Respon també fa seguiments a pacients fràgils i crònics i resol qualsevol situació que no sigui una emergència. I saps què? Si hi truques, podràs tramitar la targeta sanitària o programar visites. I és que Sanitat Respon és una peça rellevant del sistema de salut que aporta qualitat i continuïtat a l'assistència sanitària. Saps què? Sanitat Respon és l'ajuda immediata. 902 111 444. Pensa-hi. I guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
www.radioestel.cat. Sintonitza'ns a internet i no perdis el fil.
Hola, molt bon dia. Nova reunió de la mesa de la funció pública entre sindicats i govern per negociar novament les retallades. D'altra banda, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha assegurat que en situacions complicades el govern intenta que les càrregues de les dificultats es comparteixin. Ho va anunciar en referència a l'ajornament de la paga extraordinària de Nadal als funcionaris i també el retard en el pagament a alguns proveïdors que va anunciar ahir el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell. Aquest migdia comença el 12è Congrés del Partit dels Socialistes de Catalunya. Àngel Ros, Pere Navarro i Joan Ignasi Elena opten a la primera secretaria del PSC. El president del govern en funcions, José Luis Rodríguez Zapatero, i el president electe, Mariano Rajoy, es reuneixen a 1:15 a la Moncloa per acordar els detalls de la pròxima investidura de Rajoy. David Villa arriba avui a Barcelona, on l'han d'operar del trencament de la tíbia i, d'altra banda, el Barça coneixerà cap a les 12 d'aquest migdia quin és el seu rival als vuitens de final de la Lliga de Campions. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel.
Amb un propi Ràdio Estel, Ràdio Principat, aquesta setmana dedicarem l'espai a Joan Guinjoan. Barcelona li ha dedicat un homenatge. Ha complert 80 anys i ho ha celebrat actuant davant el públic mig segle després. Joan Guinjoan, amb llum pròpia, Ràdio Estel, Ràdio Principat, divendres, 8 de la tarda nit.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Diuen que tot canvia en funció del nostre punt de vista i que les petites accions mouen el món. I si fos veritat?
El teu punt de vista pot canviar el món. Participa en la tercera edició del concurs de clipmetratges de Mans Unides. Grava un vídeo d'un minut sobre Àfrica i guanya molts premis. Entra a clipmetratgesmansunides.org i comparteix el teu punt de vista. El concurs també està obert a escoles i instituts. Aixeca la mà i digues la teva. clipmetratgesmansunides.org. Pots canviar el món,
tot depèn de tu. Aquestes festes, Bambú Editorial presenta 3 bestsellers de la literatura juvenil per fi en català. El gegant sota la neu, El venedor de dolços i Els nois del carrer del Pal. 3 grans històries, ara en català, amb Bambú Editorial. Informa-te'n a editorialbambú.com.
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la copeta de cava Canal Sinoviola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canal Sinoviola. Qualitat i tradició.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
En 4 minuts de 9:45, és el moment de parlar de cinema i televisió, com sempre els divendres, estrenes cinematogràfiques, actualitat sobre televisió, avui també molt centrada en la Marató de TV3, aquesta gran iniciativa solidària de la televisió pública catalana, a la qual s'apunten nombroses entitats i milers de persones que engrandeixen cada any aquell marcador d'ajuda solidària. Carolina Costa, que s'ha quedat després de l'informatiu. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També tenim la Montse Bros. Bon dia.
Bon dia.
I el Carles Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Amb la col·laboració, com sempre, de Telespectadors Associats de Catalunya. Comencem, sense més preàmbuls, les estrenes amb Misión Imposible, Protocolo Fantasma, una pel·lícula que anirà a veure segur molta gent, oi?
Molta gent, molta gent. Això estem tots d'acord, una pel·lícula pels grans públics. I és impossible, la pel·lícula, però també és impossible que molts crítics de cinema, la majoria puristes, parlin bé d'aquesta pel·lícula. Després és improbable, que la recomanin, perquè Missió Impossible, Protocolo Fantasma, no és més que una gran ració de paisirc que dona al públic allò que demana. Acció, acció i més acció, sense valors afegits.
Ethan, ¿qué ha ocurrido en el Kremlin?
Ha sido una trampa.
Los rusos lo han clasificado como un acto de guerra no declarada. La culpa apunta a ti y a tu equipo. El presidente ha iniciado el protocolo fantasma. Toda la FMI ha sido desautorizada.
¿Y ahora qué va a pasar? Nosotros cuatro somos lo que queda de la FMI. Volveremos con el objetivo. O no volveremos.
¿Y cómo propones que lo hagamos?
Lo eliminamos.
Sí, lo eliminamos, pero con discreción.
Discreción.
Hem sentit aquest fragment, Carles, de què tracta la pel·lícula.
Mítica, la banda sonora.
Sí.
És el millor, és a dir, de seguida ja ho contextualitzes, no? Aquesta cançó ja saps
què va. Ja és coneguda.
La línia de continuïtat de les músiques aquestes que es repeteixen marca molt, eh?
I tant,
en el cinema i en altres àmbits.
També, també. Doncs mira, l'agent Ethan Hunt, interpretat pel Tom Cruise de tota la vida, es veu involucrat en una altra missió tan secreta com increïble. Amb aquesta ja en van quatre. Protocol de Fantasma és la quarta pel·lícula de la saga i en aquest cas Han i el seu equip treballaran sota un protocol fantasma, un protocol desconegut. Per tant, a més d'acció frenètica, també trobarem intriga en aquest film i una amenaça d'una guerra nuclear.
I encara que ens vingui al cap aquella pel·lícula mítica dels anys 90, la història comença abans, oi?
Sí, 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 efectivament. Missió Impossible és, abans que res, una sèrie de televisió dels anys 60 sobre un grup de teatre especialitzat en operacions de risc en temps de la Guerra Freda, i es tracta d'una sèrie que, la veritat, no és que hagi envellit gaire bé. No sé si la veu veure per internet o...
Sí, jo vaig anar ahir amb un pas especial que vam fer ahir per la nit i realment és veritat que no és la gran pel·lícula, però és una pel·lícula que agradarà a tots els públics, una pel·lícula que dona el que promet, molta acció, a més també hi ha punts d'humor que fa que agradi a tots els públics, també joves, inclús anar amb la família, cosa que, per exemple, amb un Agente 007, que ens pot recordar una mica perquè també són missions especials, jo crec que no és per tota la família. En canvi, aquesta pel·lícula sí que és un producte doncs, de consum massiu.
Per cert, vaig poder veure el programa L'Hormiguero, va aparèixer Tom Cruise amb aquesta estrena i la veritat que les imatges que van treure en el programa van ser espectaculars, que és l'edifici, aquest canal de Dubai on s'ha rodat una part de la pel·lícula i diuen que és el mateix Tom Cruise que fa aquestes accions des de milers de metres d'alçada, és a dir, que no té cap doble.
És dels pocs actors, potser, que no vol dobles a l'hora de fer les escenes d'acció. I està bastant catxes, és a dir, allà hi havia un...
Conserva bé, eh?
Això que és petit, eh? És un home de metre i mig.
Passava a Pablo Motos un bon tros, eh?
És que el Pablo Motos és molt greix.
Bé, en qualsevol cas, ens recomanes particularment tu, Carles, aquesta pel·lícula, Protocolo Fantasma...
Principalment els fans, el públic juvenil, també, i els que no vulgueu anar, com a mínim, us recomano que mireu a YouTube la seqüència d'acció a Dubai, que ara comentava la Carol, que per mi és el millor de la pel·lícula.
Sí.
Això és...
Jo també crec que és la millor part.
Quina pega li veig? No us entretindré assenyalant-vos què funciona i què no funciona. Només us diré que em sobta molt que l'hagi dirigit Brad Bird, que és l'autor de l'esplèndida Ratatouille, aquella pel·lícula d'animació. No sé què se li va passar pel cap a Brad Bird per embarcar-se en un projecte tan funcional i tan impersonal com Mission Impossible 4.
Bueno, també la primera la va dirigir Brian De Palma, que també és un director com amb personalitat i amb, no?, amb una certa filmografia.
Sí. Tot i que aquest encaixa més. Aquest encaixa més dins el terreny de l'acció i Brad Bird és com... Home, no me l'imaginava, no m'ho esperava.
És de l'animació.
Però vaja, que és una pel·lícula que anirà a veure molta gent i que és entretinguda.
Mission Impossible, la quarta de la nissaga, Protocolo Fantasma, la primera estrena que hem presentat avui. Anem a la segona, The Artist. Montse, ens pots fer 5 cèntims d'aquest esperat film, també?
Sí, el més destacat d'aquesta pel·lícula francesa, que és una pel·lícula que ha tingut molt èxit, molts premis, però a més és una pel·lícula muda. Es vol fer un homenatge al cinema mut i, per tant, està... És a dir, que quasi no parlen amb tota la pel·lícula i sobretot hi ha música, molt moviment, i intenta captar l'atenció i ho aconsegueix perquè podria ser una pel·lícula molt avorrida i no ho és i, bueno, això, és a dir, tingut molt bona acollida en la crítica. Com deies, aquest film està situat a l'any 1927 a Hollywood perquè George Valentin és una estrella del cinema mut a que tot li somriu, no? L'arribada del cinema sonor marca el final de la seva carrera i ho porta a caure en l'oblit, cosa que va passar en molts artistes de cinema mut quan va arribar el sonor. Però la jove extra, Pepi Miller, comença a ser propulsada cap al firmament, és a dir, amb ella li passa el contrari, sí que comença a tenir èxit, i llavors aquesta pel·lícula The Artist explica la història d'aquestes dues destinacions entrellaçades.
I és una obra mestra, com diuen alguns?
Doncs en aquest cas podem dir absolutament que sí, que és una obra mestra. En aquesta, una de les afortunades ocasions en què tenim l'absoluta certesa de trobar-nos en una obra mestra, ni que sigui, i és muda i en blanc i negre, cosa que avui en dia no costa acceptar aquest tipus de cinema. El seu director, en Michael, no sé si ho pronunciaré bé, Michael Hanavicius, que té una curta filmografia des de 1999, entre la qual destaca Mesami, s'ha proposat, i pot dir que també ho ha aconseguit, fer un film homenatge a la primera època de la història del cinema mut dels seus inicis fins a la sorprenent irrupció del sonor, que va arrossegar l'oblit, com ja hem dit, brillants figures d'aquells temps. Diuen que potser només Greta Garbo i pocs més van aconseguir adaptar-se.
Chaplin i Conrad Veidt van ser els que van superar aquesta crisi, aquesta transició, però molts van quedar a la ruïna i no van poder sobreviure a viure el que s'exigia llavors, que era un tipus d'interpretació totalment diferent i molt menys histriònica que la del cinema mut, molt més sòbria.
I, a més, aquest tema també el tractaven altres pel·lícules que ja són clàssics del cinema i obres mestres també, com és Cantant sota la pluja o El crepúsculo de los dioses.
Uns altres clàssics, aquests.
Sí.
Tant la pel·lícula com l'actor principal també han rebut molts reconeixements.
Sí, van estar a la secció oficial del Festival de Cannes 2011, on van aconseguir el Premi del Públic, curiós, perquè sembla que sigui una pel·lícula no massa de públic, sinó més de crítics. L'actor John Dujardin va aconseguir el premi al millor actor i també es diu que potser als Oscars podria aconseguir alguna cosa. La veritat és que l'actor fa de galant dels anys 20 i emula bastant a grans actors d'aquell moment com són John Gilbert o Douglas Fairbanks i aconsegueix una interpretació que justifica plenament aquests reconeixements que acabem de dir.
Jo crec que un Oscar o uns Oscars es podrien dur.
Jo crec que sí, perquè és a dir, ser capaç del segle XXI fer una pel·lícula en blanc i negre, muda i atraure la gent és
arriscat.
Es pot popularitzar el cinema mut amb aquesta pel·lícula? Els que vagin a veure-la seran més.
Popularitzar no, però aconseguir que... Perquè, a veure, és veritat que si tenim Missió Impossible, veure ara pel·lícules de cinema mut seria... Però sí que, sobretot la gent que té doncs, una sensibilitat estètica, també des del punt de vista cinematogràfic, de com està gravat l'actuació, perquè, clar, com dèiem, els actors s'han tingut que adaptar a la forma d'actuar d'aquella època, perquè si no pots parlar has d'exagerar molt més els teus...
Jo crec, pel que jo... A mi em va semblar aquesta pel·lícula, que The Artist és una celebració de cinema, és una expressió vitalista i contagiosa d'això que coneixem tots com a cinema. És a dir, en paraules de la crítica, us diré, la van descriure paradògicament com un silenci atronador, divertiment deliciós, la crítica estava encantada amb aquesta pel·lícula, alguns la catalogàvem com la millor pel·lícula de l'any, fixeu-vos-hi. I per mi és simplement extraordinari. És a dir, a més, el que em va cridar l'atenció i el que crec que està molt bé aquesta pel·lícula també és que és una obra que reivindica les nostres deudes amb el cinema dels orígens, amb el cinema mut. Llavors, és arriscat fer una pel·lícula així, però és aquest estil de Hollywood a lo grande, per dir-ho d'alguna manera, que farà que la gent la vagi a veure, sobretot el públic gran.
Invertir en les arrels del cinema, d'alguna manera. Aquesta pel·lícula, The Artist, és curiós que té el títol en anglès, és francesa, sí. I no el traduïm, el títol.
Sí, és veritat.
Sí.
Bé, anem a la següent estrena cinematogràfica. Maktub, explica'ns l'argument.
En aquest cas, és una pel·lícula espanyola, és a dir, de francesa anem a una espanyola. El seu protagonista és Manolo, que es troba en plena crisi després de tenir una rutina en el seu treball i que el seu matrimoni amb Beatriz no funciona.
Volaste por los aires.
Iñaki, a la cama.
Ahora va a ser culpa mía que seas un patoso.
¿A ti qué te pasa?
Me di un golpe en la cabeza.
Me llamo Antonio.
Manolo.
Manolo, ¿verdad?
Yo sí, Manolo.
¿Tú te puedes hacer pasar por mi padre y firmar?
¿Yo por tu padre? No.
Pero papá, tío, ¿me tienes aquí en bata? Tengo un frío que te calma y encima no firma.
¡Cabo! A mamá le vamos a dar una grata sorpresa. Le encantan las sorpresas.
Doncs aquesta família, la família del Manolo, es creua per atzar amb Antonio, que és un noi canari de 15 anys, que té càncer, però amb unes ganes de viure i ser feliç molt contagioses. Aquesta trobada farà que la vida de Manolo canviï per complet.
amb Diego Peretti, Aitana Sánchez Gijón, Andoni Hernández, un film espanyol, doncs amb regús nadalenc també, no? I amb un bon repartiment.
Doncs sí, com tu has dit, el repartiment, sobretot Amparo Baró, Rosa Maria Sardà, Goya Toledo, Aitana Sánchez Gijón, moltes cares conegudes al cinema espanyol, i a més, el seu director és el creador de la sèrie Aladina, que també té una fundació, que es diu Aladina, per a nens amb càncer, i d'aquí ha tret aquesta experiència a estar en contacte amb persones que amb nens que han tingut càncer.
En definitiva, una producció sobre la malaltia en els infants. Recomanable, en Montse?
Doncs sí, la veritat és que la recomanem. El gust del director guionista pel fantàstic no deixa de veure's en tocs que té aquest film, que ens pot recordar a molts a un clàssic del cinema espanyol nadalenc com Plàcido, i en definitiva una història de bons sentiments i sàvies decisions, un producte blanc pel públic familiar que no enganya amb el que busca, encara que no es tracte d'un títol que recordarem.
Són 9:45, última estrena que presentem avui en forma de crítica, Perros de Paja, una altra pel·lícula frenètica d'aquest cap de setmana.
Sí, doncs mira, d'aquesta es tracta d'un remake de la pel·lícula homònima de Sam Peckinpah, que estava protagonitzada per Dustin Hoffman. Avui, 3 dècades més tard, arriba a les cartelleres la mateixa història, però ambientada en l'actualitat i, per desgràcia, carregada de sensacionalisme.
Fueron 5 hombres armados.
¿Podemos hablar mañana? Es algo temprano, ¿no cree?
Aquí hacemos las cosas así. Se acostumbrará.
Está bien. Gracias, chicos.
Eso no está bien, tío.
Sí, eso no está bien. No sé lo que es estar bien.
Notaba cómo me desnudaban con la mirada.
No puedo salir ahí y acusarlo sin más.
Eres un cobarde.
Está bien. Mañana los despido y todo habrá acabado.
L'argument és molt semblant al de la pel·lícula original. David, un guionista de cinema, es trasllada amb la seva parella al seu poble natal d'Estats Units. S'instal·len a la casa familiar d'ella i decideixen arreglar-la. Per fer-ho contracten a un exnòvio de l'Amy, que encara se sent atret per ella, i en David no acaba d'encaixar amb el veïnat i una noia del poble ha desaparegut. Tot això provocarà una terrible tragèdia que molts, els que hagueu vist l'original, ja sabeu com acaba.
Perros de Paja, millor o pitjor que l'original?
Jo em quedo amb l'original. En aquesta nova versió sembla que només impera el sensacionalisme, el clitxé i el que per mi és el pitjor de tot, la falta de matisos. Està ben feta? Home, sí. Ho fan bé els actors? També crec que ho fan bé els actors. Quin és el problema? Doncs que la pel·lícula original, tot i que no és la millor de Sam Peckinpah, seguirà tenint vigència d'aquí 10 anys. Aquesta nova versió, en canvi, l'haurem oblidat el mes que ve.
D'altra banda, avui també s'estrenen les pel·lícules Alvin i les Ardilles, El Futuro, i d'altra banda, lo más importante en la vida es no haber muerto. Així completem les estrenes cinematogràfiques d'avui en l'espai de cinema i televisió que compartim amb la Montse Bros, el Carles Martínez i també amb la Carolina Costa i amb la col·laboració de telespectadors associats de Catalunya. Quan passen 2:30 de 9:45, parlem ara de televisió i, si us sembla, comencem preguntant-vos què podem veure en aquestes vacances de Nadal, Montse, ja que ha anat sortint el tema, oi?
Sí, ja Nadal ja comença a estar molt present. Doncs mira, us parlaré sobretot de la programació de Televisió Espanyola, perquè és la que s'ha presentat aquesta setmana, i llavors aquest Nadal podrem veure Televisió Espanyola la TV Movie L'Àngel de Budapest, que és com una espècie de Lista de Children, com es deia de nom el Children?
Oscar Schindler,
però espanyol, que es deia Àngel Sanzbrit i que va viure a Budapest, a Hongria.
Jo amb el tràiler, a més, ja es veia una cosa ambientada com aquestes grans pel·lícules de Hollywood.
No, la producció espanyola està millorant molt. Per altra banda, per la nit de Nochebuena, no tindrem el Rafael després de no sé quants anys, sinó que aquest any...
Està la Marató, el Rafael.
Exacte, és veritat, està la Marató, el tindrem aquest diumenge.
Forma part, recordem-ho, del disc, sí. Una cançó seva, sí.
Tindrem a l'Anna Belén, que també va estar molt criticat perquè es deia que el govern socialista, doncs, abans de marxar del govern, havia deixat doncs, la seva empremta amb l'Anna Belén, que tots sabem doncs, que sempre ha donat suport durant la campanya a aquest grup polític. Durant la seva actuació estarà Miguel Bosé, Passión Vega, Miguel Ríos, Joaquín Sabina, bueno, tots són amics, Joan Manuel Serrat, Estopa, Cayetana Guillén Cuervo... Bueno, diferents, Boris Izaguirre, etcètera.
És un clàssic, aquest programa de Nochebuena Televisió Espanyola.
I mira que té èxit, perquè jo mai ho he vist i no m'atrau gens, però sí que té el seu públic i sempre té èxit. I, per exemple, el Rafael, que ja fa molt temps que està, i dius, és que aquest any no pot aconseguir audiència, no pot ser.
Sempre hi ha artistes, cantants, això, tant de moda com clàssics, i cada any... Doncs depèn, a vegades canvien de presentador, però no falla, és una cita...
És un clàssic.
Home, això està bé perquè és com una mica eclèctic, no? És a dir, busca tots els públics, i tant els petits com els grans.
La nit de Nadal, a Catalunya no tant, però en el conjunt d'Espanya és molt familiar, sí. No? Amb el sopar i veure la tele, hi ha hores per endavant, o si es va a la missa del Gall hi ha un temps, no? Entre
sí,
nits.
Clar, quan arribem de la missa del Gall, doncs està l'Anna Belén a la tele.
Hi ha de matinada, en tot cas, sí. En aquest cas, no? Alguna cosa més sobre aquesta programació televisiva?
Bueno, també tenim Tarancón, el quinto mandamiento, que està basada en la història i biografia del cardenal Vicente Enrique Tarancón, que va ser doncs, un home clau en la transició espanyola. Això és una altra minissèrie que ha preparat Televisió Espanyola per aquestes vacances de Nadal. I dins de l'oferta cinematogràfica, ja que també nosaltres estem en el món del cinema, dir-vos que podreu veure Noche en el Museo 2, també Holidays, Pirates del Caribe, El cofre de l'hombre muerto, Happy Feet, que l'altra setmana parlàvem de la segona part que s'estrenava al cinema, La joia de la família o Harry Potter i la càmera secreta, és a dir, títols molt familiars per a aquestes...
I molt nadalenques, eh?
Molt nadalenques, també.
I junt amb, com es diu aquella, la de Love Actually.
Ah, Love Actually.
També és molt nadalenca.
La vaig veure a Londres, aquesta pel·lícula. Fa anys, sí, fa molts anys.
Sí, ui, és que es va estrenar... No?
Sí, em va agradar força, sí. Me'n recordo encara les històries diferents. Sí.
Doncs avui la fan a la televisió, ni que crec que a les 11, 11 i mitja, bastant tard, la Televisió Espanyola.
Per tant, hem parlat de la nit de Nadal i de les festes de Nadal, on la televisió també, a banda de Televisió Espanyola, ofereix una àmplia oferta de programes, pel·lícules i espais d'entreteniment, que en tot cas també anirem comentant els propers dies, si us sembla. Però avui és notícia la Marató de TV3, que es fa aquest diumenge pel que fa al seu programa televisiu de llarga durada, no? Des del matí fins a la nit.
I tant, i tant. Estem ja a les portes de la vintena, amb aquesta generació 20 edicions de la Marató, serà una emissió de més de 15 hores presentada per Xavi Coral i Espartac Paran, els presentadors de l'exitós programa de divendres. La Marató d'aquest any va destinada a recaptar fons per la regeneració i els transplantaments d'òrgans i teixits. Aquest any el macroprograma va tirar el rècord d'activitats. N'hi ha més de 1.000 actes organitzats en tot el territori català.
Sí, jo he participat algun cop
en
aquests actes, perquè com que els diferents pobles de Catalunya doncs, ho celebren, bueno, ho organitzen, jo a vegades he participat.
Doncs a més veurem moltes cares conegudes, com també comentàvem ara de Nochebuena. Tindrem a Pep Guardiola, a Cesc Fàbregas, Carlos Latre...
Aquests són dels més esperats.
Ah, sí, aquests...
Llegia fa poc, perdoneu, una entrevista amb els presentadors, amb Xavi Coral i amb Espartac Paran, que deien que es tracta ja d'un aconteixement de país, en referència a la Marató, que ja no només en l'àmbit TV3, sinó en l'àmbit de tot el país, la implicació d'això, com dèieu vosaltres ara, més de
sí, amb les activitats
pobles.
Que s'organitzen, amb... bueno, i la quantitat de diners que s'aconsegueix. S'aconsegueix. És a dir, que nosaltres només ho veu Catalunya, que tampoc és tanta gent, i s'aconsegueix moltíssima recaudació. En un moment en què hi ha crisi, que sembla, no? I crec que l'any passat va ser dels anys que més es va aconseguir, i estem en plena crisi.
L'altre dia ho deies, que quan hi havia les d'Antena 3 o d'altres cadenes, s'aconseguien més diners a Catalunya que aquestes d'àmbit espanyol.
I això és el que ha remarcat Mònica Terribas, ara que ho comenteu, perquè ha assenyalat justament que la Marató d'aquest any serà especial per la situació econòmica que està creuant el país.
I recordem que és per les investigacions de determinades malalties. Sí,
de regeneració i transplantaments d'òrgans i teixits.
Per cert,
va destinada a això.
Un col·laborador que va ser col·laborador d'aquesta casa, Pau Font, també ha presentat una app, una descàrrega de mòbil que es diu El Ronyó Amic, i és un conte molt bonic d'un nen que de 6 anys a qui li van transplantar un ronyó. És una app que es pot descarregar per l'iPad i l'iPhone, i doncs bé, és un...
No, és a dir, tothom s'implica, el que deia.
Això està molt bé, sí, sí.
El que passa que les tecnologies també aporten.
El que passa que la Marató l'has de veure, doncs, fragments, perquè, clar, és tan llarg, jo de sobte arribo a casa i dic, bueno, vaig a veure un tros. Després, no?, vas fent, i després al final també per saber el recompte final, però és...
No et pots passar el diumenge sencer davant de la televisió, això és obvi.
Però també és veritat que no pots passar-te aquell dia sense veure almenys un tros, no?, perquè després del dilluns tothom, ai, vas a veure la Marató, ai...
Digui el que reconec de les vegades que l'he vist, el que m'emociona o el que m'impacta més, sobretot, són els testimonis.
Sí.
I després, els moments també emocionants en un altre sentit és quan apareix aquest marcador i aquest recompte final. Mm.
Això és emocionant. I després hi ha un altre tema que hem de destacar, que és el disc de la Marató, que ha estat un èxit. Es va posar a la venda el passat 11 de desembre i ja no en queda cap. S'han exhaurit tots, però tranquils, els que encara no en tingueu, perquè n'estan fabricant més.
Molt bé.
I després, bé, dic que participen en aquest àlbum de la Marató artistes de la talla de Sergio Dalma, l'Escolania de Montserrat, també, Sílvia Pérez Cruz, Ana Torroja, entre molts altres.
Doncs molt bé, podríem seguir dient moltes coses, com per exemple que moltes entitats organitzen activitats en pobles i ciutats, es fan competicions esportives benèfiques, tot plegat per la mateixa causa, la solidaritat, i en aquest cas, com deies tu abans, Carles, tot el que és el transplantament d'òrgans vital i la seva investigació. Ho hem de deixar aquí. Gràcies per la vostra participació, Carolina Costa i també Carles Martínez i Montse Bros. Bon dia. Fins al proper divendres.
Fins la pròxima setmana.
A reveure.
Acabem precisament amb Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat.
Quan estic trist i els ànims tinc per terra, quan no he previst que el cor em tracti així, jo vull sentir la força que tu em dones i que estem junts fins que arribi la nit. Em dones força per sol
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, Mercè Rega et posa el dia de la jornada a 2:08. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda a Ràdio Estel, 2:08, amb Mercè Rega. Actualitzem el dia només per tu. En classe con Jesús, la nova sèrie d'animació en 3D, l'Evangeli a través de les aventures d'un nen d'avui anomenat Jesús, valors humans i catòlics pels menuts de casa, un DVD 10 euros i el pack de 4, 32, distribuït per Catalunya Cristiana, 93-409-2770. En classe con Jesús, la nova eina per pares, educadors i catequistes.
A Hipercor, cuidem amb detall el teu Nadal.
Perquè aquestes festes t'envoltis del millor, de les millors marques, de la millor qualitat i de les millors ofertes.
Per exemple, ara tens un 3x2 en torró Hipercor. Si te n'emportes 3, la unitat surt a 2,63 euros.
Quina sort per Nadal tenir Hipercor.
Vols tres grans contes per regalar els menuts a aquestes festes? Doncs els tens a Combe l'editorial. En Charlie i la fàbrica de xocolata, la versió pop-up del gran clàssic, Les mil i una nits, nous pop-ups per una bonica història i un hort a casa. Plantem els nostres aliments d'una forma ecològica. Recorda-ho, t'esperen a Combe l'editorial. Més informació a combeleditorial.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Coneixerem ara els principals continguts del setmanari Alba en la seva edició d'aquesta setmana. Ens els comenta, ens els destaca, aquests temes més importants de la revista Alba, des de la seva redacció. Javier Torres. Javier, bon dia, buenos días.
Muy buenos días, Ignasi.
¿Qué nos ofrece Alba esta semana?
La semana recordamos nuestra portada a los jóvenes cristianos asesinados en España en 1936. En la sección de sociedades incluimos una entrevista con Toby John, fundador del Colegio West London, en el que se imparte una enseñanza liberal clásica y se reivindica los valores conservadores como la meritocracia. En Panorama publicamos una recopilación de los 25 años de manipulación socialista en Televisión Española. Abrimos nuestro espacio dedicado a la religión con un artículo dedicado al manto de la Virgen de Guadalupe, que en sus 480 años de antigüedad no se ha deteriorado ni siquiera tras sufrir un atentado terrorista. En el apartado de cultura contamos la última iniciativa feminista, apoyada por el PSOE, encaminada a adaptar la letra de algunas canciones infantiles a la ideología de género. Todo esto y mucho más ya lo pueden encontrar desde hoy en Alba.
Alba és una publicació que surt publicada cada divendres, es troba en quioscos i punts de venda de premsa i es pot adquirir també per subscripció. ¿Nos puedes recordar, Javier, cómo podemos pedir información sobre suscripciones?
Sí, nos pueden llamar al 91-510-9110 o al mismo número pero acabado en 14, que corresponda al departamento de suscripciones de Alba.
Muchas gracias, muy buenos días. El próximo viernes nos volveremos a encontrar y en este caso ya a las puertas del día de Navidad.
Un abrazo. Felicidades a todos.
Adiós. I acabem recordant que aquest diumenge es fa a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona la Missa de les Famílies a les 5 de la tarda i connectarem a 4:45, la transmetrem en directe. Us hem acompanyat el Toni Huguet, la Sara Cruz, el Ramon Castelló, la Carolina Costa i l'Ignasi Miranda. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Ràdio Estel.